Mejor me pones aquí, me empate.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Venancio Guerrero Sánchez. El entierro tendrá lugar hoy jueves a las 4 de la tarde en la parroquia Padres Franciscanos. Domicilio del finado calle Ejército Español, número 3. Necrológica facilitada por Tanatorio Funeraria San José. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
I don't want a lot for Christmas.
Molt bon dia, 23 de desembre, estem a res, a res, a res d'eixa nit bona. Són les 12:04 minutets, però algo que volia compartir amb tots vostès és que l'alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, bueno, pues a este espavilat que es va vacunar antes d'hora el 6 de gener, la fiscalia li demana inhabitar-lo 12 anys per allò de fer d'espavilat i avançar-se al torn de vacunació fent servir informació privilegiada i posant-se davant dels demés. Ara sí, molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Bueno, pues que sabeu que a este alcalde, entre cometes, la fiscalia també li demana la inhabilitació del dret a ser elegit en unes pròximes eleccions per aquest mateix delicte. Al mateix temps que sol·licita per a Cano una pena addicional de 9 mesos de presó i 2 anys de suspensió de càrrec públic com a autor d'un possible delicte de suborn. Ojo, Em pareix molt bé.
Sí, no, sí, me pareix bé perquè es van aprofitar un poc, Susana, del seu privilegi i a lo millor haurien de tindre seny, no? Perquè no sé, et conte, no? A mi, o sea, tinc un conegut proper, no? Uh-huh. Que li van oferir i ell va dir, perquè sobrava en el seu treball on estava, i ell va dir, a mi, diu, hi ha moltíssima gent davant, no? Si tu me dius que pot vindre ma mare, que té 92 anys, pot vindre, però aquesta persona... o sigui, tindria que haver tingut un poc més de prudència, no?
Ell es va vacunar a una residència geriàtrica de la localitat i va ser a principis d'aquest mes de desembre quan la titular del juzgat de primera instància, instrucció número 2 de la Vella i Joiosa, va ratificar els indicis de criminalitat.
Clar,
contra
sí,
Cano.
Sí.
Per què? Pues perquè tens raó tu, és dir, és d'un geriàtric. Però a més, jo és que no sé, el geriàtric que fa, crida a l'Ajuntament i li diu a l'alcalde, senyor alcalde, és que vostè, que com se produeixen aquests fets?
Clar, no, però, o sigui, a tu et pot passar, no? Susana, tu imagina que jo treballo i jo te dic, Susana, vols vindre i te vacunes? Que m'ha quedat una dosis perquè jo et vull o te tinc en alta estima o pense que eres una persona de risc. Pot passar, no? Però la persona té que tindre la moral i la ètica, val? De dir, mira, a mi no me fa falta. O sigui, preferís que vinga una persona que ho puga necessitar més, no? Que jo mateixa, no? Però jo crec que això també va en funció de la personalitat i dels valors que té cadascú o la seva integritat.
Perquè darrere d'ell li seguissin dos investigacions, bueno, dos persones que estan investigades però també per el jutjat número 2 de Dénia, i és el matrimoni de Ximo Coll i Carolina Vives. Tots dos socialistes, regidors respectivament del Verge dels Poblets, pels mateixos fets, és dir, cuidao, que si Cano és del Partit Popular, estos dos eren del Partit Socialista.
Sí, sí, sí,
no
clar.
Va de partits,
no,
va
no.
De... No de llestos, no, va de sabuts.
De sabuts, sí,
vale,
clar.
Que pensen que, bueno, que tenen que, per si acas, no? Per si acas, ells van córrer i nosaltres ens salvarem. Vinga, hombre,
sí,
sinvergüences
sí, sí.
Tots dos.
I veurem també, no? També va ocórrer a Múrcia, no? Que tota la Conselleria de Sanitat es va colar també. Sí, clar, Susana... per exemple, si ja mos fiquem això, pues a valorar també aquestes persones que a lo millor tenen influència i se cuen també en les llistes d'espera, no? Tu que és així, el que està davant de teua té més prioritat. Jo crec que també això és l'empatia, no? Que tindríem que exercir moltes persones.
Sobretot perquè jo tinc la sensació de que al fi i al cap no som nosaltres al final que per sabuts correm més, sinó que a vegades pues, tropecem i caem. Pauseta de publicitat, anem a les notícies?
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Llega la Navidad más esperada para todos. Tenemos más ganas que nunca de abrazar y besar a nuestros seres queridos.
Reunirnos.
Brindar.
Bailar.
Celebrar la vida. Te esperamos esta Navidad en McDonald's Castellón y Villarreal. Desde McDonald's os deseamos unas felices fiestas.
Arriben dies d'il·lusió i diversió per als xiquets i xiquetes de Vila-real. Des de Fundació Caixa Rural i el Casino hem preparat un contacontes interactiu, una xocolata i un taller de xapes per al 4 de gener a les 5 de la vesprada. I a les 6 i mitja continua la diversió a la sala d'actes de la Fundació amb la pel·lícula en valencià Els Cruts 2, patrocinada per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real i la Generalitat Valenciana. Compartim la il·lusió. Bon Nadal!
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol. Comprar al comerç de les Alqueries te premi. Estes Nadals, fes les teues compres als comerços locals de les Alqueries. I a més d'ajudar a créixer al municipi, entraràs en el sorteig de vals de compra. Ara més que mai, compra a les Alqueries. Regala il·lusió. Ajuntament de les Alqueries, Regidoria de Comerç.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents.
Ara sí, Maria, notícies.
Pues mira, Susana, tinc que començar parlant de xifres Covid perquè la Conselleria de Sanitat Universal pues ha notificat un total de 3.747 nous casos de coronavirus a la Comunitat Valenciana. 379 són de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 758 persones ingressades, 145 d'elles a les UCIs. Com estan a la província de Castelló? Doncs bé, tenim 146 persones ingressades i 23 d'elles estan en UCI. S'han notificat 9 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, és a dir, en les últimes 24 hores. I també s'ha notificat un brot de 10 o més casos a tota la Comunitat Valenciana i pertany a Castelló de la Plana. Té 16 casos i és d'àmbit laboral.
En este cas, el que deia ahir el president de la Generalitat era i demanava que s'acceleraren molt les vacunacions, apuntava que portaren la mascareta en exterior, bueno, lo que jo crec que un poc ens recordava que complim les normes. No?
Mira, Susana, fixa't en relació a aquestes declaracions del president de la Generalitat, Ximo Puig, pues va anunciar que tot el personal educatiu infantil, primària i secundària de la Comunitat Valenciana vacunats en el seu moment amb AstraZeneca rebran la dosi de reforç abans de tornar a les aules el 10 de gener i que totes les persones majors de 60 anys hauran rebut aquesta tercera dosi abans de final d'any i això, i recuperem doncs la mascareta als exteriors, qui se l'haguera llevat en algun moment a l'exterior, no? I crec que bé, si, Víctor, vols retirar alguna cosa?
Si llegixes bé la norma, crec que realment no han ficat cap norma nova.
Era el que jo tenia al principi. Tenen una conferència de presidents i claro, tots concreten lo mateix, és a dir, si és que està tot dit, accelerem les vacunacions, perquè siga una forma, perquè estiguem quasi tot el món immunitzat, i per augmentar i facilitar també a aquesta ciutadania els tests. Mm-hmm. És a dir, perquè hi ha gent que no es posa maleta, que potser el que té és un poc de moquera o no sé, o tus, i realment el que té és el Covid. Entonces, pues si té accés a aquestes proves que se venen en les farmàcies, no s'ajunta per responsabilitat pròpia en les demés persones. I després, ventilació, estar a l'aire lliure, les mascaretes, diuen, és que tu com obligues una persona a portar mascareta a l'exterior? Vale. Si tu vas a la muntanya i estàs sol, pues no la portes, o si estàs, per exemple, en una població on no te cruces a ningú, que viu poca gent, pues tampoc.
Ah, però... Entonces, ahir se van reunir no sé quantes hores per res, si la norma ja existia.
A veure, lo que ens fan és conscienciamos de lo que, de lo que realment hem de fer, inclús estan vacunats. Perquè les normes, al final, la vacuna no t'evita contagiar-te. Lo que t'evita és tindre esos síntomes que tindríem si no tinguéssim la vacuna posada. És recordar-nos que si no guardem una distància de seguretat, tenim que portar mascareta, i si el carrer, claro, no és el mateix que tu vagis per, no sé, per l'avenida de Xodos, per una avenida, per un carrer de Xodos, com que vagis per una avenida de Madrid, és que no és el mateix.
Mira, tu saps, Susana, que jo, per exemple, a les alqueries, quan jo vaig a passejar a la meva gossa, jo no porto mai la mascareta, però perquè és que no me creu a ningú, o sigui, a ningú. En canvi, jo arribo a Vila-real i el primer que faig és ficar-me la mascareta, perquè és més normal trobar-me a gent des de jo on jo aparque fins així, i és de lògica. I jo vaig anar, per exemple, a la Fireta de Nadal de Borriana, anava amb una persona que em va dir, però si és que als exteriors no fa falta dur la mascareta, i per sentit comú no estem a un metre i mig de distància. O sigui, jo penso que sempre he respectat totes les normes que han ficat, i jo crec que la gent pues, té que fer-ho, i almenys pues, es van reunir, i jo crec que van evitar. Tu imagina't, o sigui, estem parlant avui de que no han ficat cap mesura nova. Tu imagina't que ahir, i si ni te diuen que tornes als Nadals de l'any passat, és que també se li tiren al cap.
Bueno, és que jo penso... Maria, tampoc ho podien dir.
Claro, és dir, que estem a dos dies de les festes.
No poden dir... no tornem a confinar la gent. El que passa és que, per exemple, en quantitat de poblacions... el que eren les celebracions de la nit bona, pues, no van a fer-les per pura responsabilitat, però tu t'ajuntaràs en la teua família que estàs habitualment junt, i soparàs en tranquil·litat, ventilaràs el puesto. Així, per exemple, vosaltres ho tenim de guardi, estem en jaquetes, estem gelats, però sabem que ens manté sense estar infectats el fet d'estar les puestos ventilats. Fa fred? Clar que fa fred, però els nostres col·legis també fa fred.
Clar. Pues mira, Susana, en correlació d'això que tu bé has dit de la suspensió d'actes, no?, per acabar i tancar la fulla del Covid, s'ha suspès la programació nadalenca d'Almassora, també la de Borriana, i pel que respecta al Menara ha modificat la programació cultural nadalenca per a realitzar-la en l'exterior, no? Poden entrar a la nostra pàgina web i veuran al complet tots aquests actes del per què s'han suspès, no, Susana?
També la localitat de Borriol, després tenim el seu alcalde, també s'han suspès. Dir que Antonio Resines acaba d'entrar en la UCI.
Per Covid?
Per Covid. Ah. És dir, tenim que pensar que esta variant se contagia més ràpidament. I una notícia, acaba d'entrar en UCI Antonio Resines. És dir,
clar, és que no mos lliurem ningú, no, Susana? O sigui, que hi ha que tindre cura, no? I per exemple, l'altre dia crec que va faltar un xic de 27 anys que no s'havia vacunat, clar, sense cap patologia.
Clar,
no?
Quan tu parles d'alguna persona que és coneguda per tots, clar, quasi com que te toca més de prop.
Sí, però...
Tenim més notícies, Maria?
Sí, mira, Susana, anem a parlar ara de la taxa turística, no?, de la que hem parlat també durant l'any. Resulta que el Partit Popular de Castelló ha reclamat el futur que el turisme mereix a la província per a continuar sent fortalesa i motor d'ocupació enfront d'un PSOE que ha decidit, segons ells, castigar el sector imposant aquesta taxa turística, que recordem a tot el món que és d'un euro i que anava a destinar-se per a vivenda social per als joves. La decisió dels socialistes de plegar-se davant les exigències de comunistes i nacionalistes, Podemos i Compromís, la pagaran centenars de famílies de la nostra província que tenien en el turisme la seua font d'ingressos i que ara veuran que la imposició d'aquesta taxa ataca directament el seu ús. O ha denunciat així el secretari de Coordinació Territorial, Andrés Martínez, qui ha afletxit, no?, un dels pilars de la nostra economia, pues, no?, que és el turisme, no?, i que ja ho va advertir a la Diputació de Castelló, i que ara pues, amenaça això, no?, els pilars de la nostra economia provincial, que és el turisme. Per lo que respecta, també les cambres de comerç de la comunitat també s'han pronunciat, perquè es van reunir ahir dimecres en comitè executiu al COI, i també s'han mostrat contraris a la implantació d'aquesta taxa turística, perquè segons ells també perjudicarà un sector que ja està patint greument les conseqüències de la crisi sanitària.
En fi, cada un té la seva opinió i se sentit. no me pronunciaré perquè si no saps que sempre me critiquen, o si dic una cosa, si dic una altra.
Pues sí, acabem amb notícies de Vila-real, Bar. La primera d'elles és que la pujada salarial del 2% per als empleats públics que ha aprovat el govern central impactarà en els comptes municipals de l'Ajuntament de Vila-real per a l'any vinent, que haurà d'incloure 386.000 euros més en el capítol de personal, una nova contingència a la qual ha de fer front l'equip de govern per a poder quadrar els comptes de 2022. I per últim, dir que aquest pròxim dilluns 27 de desembre per fi tindrem esa recepció oficial als esportistes locals Sebastià Mora i Pau Torres amb motiu de la seva participació i els assoliments aconseguits en els Jocs Olímpics de Tòquio. L'acte tindrà lloc a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner a les 7 de la vesprada i estarà obert al públic fins a completar aforament.
Pues en aquestes notícies passem a els esports.
Estàs a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila Real.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square.
Víctor, quines novetats tenim en esports?
No, mire, hasta el día 28 son vacances en el Villarreal Club de Fútbol.
No hi ha ningú chismillo ni res.
No, lo único que, bueno, en el món del esport, no sé si sempre van per davant o sempre són més previsors, i davant de tants contagis en futbolistes sí que s'han ficat unes mesures ja de a lo millor agost de l'any passat, per dir-lo així.
És dir, els han dit, cuida on aneu i lo que feu.
Crec que són PCRs setmanals, crec que antígens cada dia, i crec que tornar als entrenaments ja vestit de futbolista, per dir-ho d'alguna manera. No se poden utilitzar els vestuaris.
Bueno, pues jo tinc que dir-te que els futbolistes tenen famílies que se veuen durant aquestes festes i que sopen i dinen en ells o dinen en ells, i són famílies que no veuen durant tot l'any. Te ho dic perquè ho sé de primera mà. És dir, cuidao, perquè si tenen un perill.
Òbviament hi ha un perill en aquestes dates. No és el mateix que estiguen contínuament jugant o entrenant que estiguen de vacances, per dir-lo així. Però, bueno, això, la previsió és que abans de que tornen els entrenaments, quan ja hagin vist els seus familiars, PCR per a tots.
I n'hi han de moltes maneres, perquè n'hi han futbolistes que, bueno, pues, n'hi han...
Per dir-ho, no és el mateix un futbolista que ja té dos xiquetes que un futbolista que té de 9 anys o 20.
Sí, no, te parle que a vegades dona igual l'edat, però sí que és veritat que ells el que fan és... n'hi han que te diuen, mira, no m'apropa, no te salude com d'habitual, perquè tenim que protegir-nos, diuen, no? Més bé. I si demano, n'hi ha l'altre que... Vamos, que quasi mengen dins del teu plat. En fi, i ses coses, sí, i són dos tipus de futbolistes en la mateixa edat, t'estic parlant de futbolistes de la mateixa edat i famílies, o sigui, els ha vist dins dels nuclis familiars, o sigui, que poden donar consells i, bueno, pues, com en totes les parts, no? Perquè també és veritat que en qualsevol altre àmbit també passa igual, hi ha gent que és molt previsora i hi ha gent que passa absolutament de tot. Bueno, pues tinguem responsabilitat també nosaltres i no interactuem massa també, eh? També és un algo que
un bon consell.
Clar, clar. Al final, si nosaltres també seguim les normes, no serem partícipes d'extralimitar, de fer que s'extralimiten, no? Eixes persones, no? Víctor, t'ho dic perquè tu també tens contacte estret, encara que no ho digues, eh?
Normalment ho estic així, ho estic en el meu pis, no...
No, 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 no. Me refereixo en quan també a voltes tens contacte estret amb persones que deurien de cuidar-se més de lo que es cuiden. En fi, pauseta de publicitat i el primer convidat. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Estas Navidades regala Fútbol Sala. Vila Sport organiza el Campus de Navidad para jugadores en el pabellón Sebastián Mora del 27 al 30 y del 3 al 5. Si tienen entre 5 y 15 años, tus hijos podrán aprender la técnica, la táctica y lo divertido de este deporte. Técnicos titulados. Un regalo saludable. Vila Sport, desde 1987. Últimas plazas. Inscripciones en info@vilasport.es.
Què? Per què estem tan contents? Per què estem animats? Bueno, pues perquè avui és 23, estem esperant tots a que arribi el Pare Noel i resulta que ens acaben d'arribar unes fotografies així a la cadena que ens diuen que han vist el Papa Noel en la Roca de la Dama. Ja saben, el terme municipal de Borriol. I ràpidament hem cridat al seu alcalde. Molt bon dia, alcalde de Borriol.
Molt bon dia, Susana.
Resulta que vostè sap que ja té el Pare Noel en el terme de la seva població.
Sí, saps què passa? Que com tenim el millor poble del món i per tant el millor terme per a practicar qualsevol esport i això, i al Pare Noel li agrada córrer i tot això, doncs pues, clar, ell només pot s'escape, ve cap ací i abans de repartir els regals, doncs pues, pega una volteta pel terme.
Clar, ell que diuen que viatja en el seu trineo pels aires a... aterrissat justament a la Roca de la Dama. Però tenim que saber si arribarà a totes les parts de Borriol, perquè Borriol és, el nucli està prou disseminat, és dir, sabrà exactament a tots els pocs on té que anar o tindrà que vostè acompanyar-lo?
Sí, no, bueno, ell se'l sap de memòria, saps? Ja te dic, com sempre està per així, amunt i per avall... procurarà arribar a totes les cases, com tu bé has dit, el nucli urbà, bueno, som un polet ja prou grandet, però n'hi ha molts disseminats i procurarà arribar a tots els disseminats.
Vostè sap que el Pare Noel no fa falta que llisga en un paper escrit el que tota la gent desitgem, sí. Val? Que també ho fa perquè ens llitja el pensament. Està segur que este Pare Noel ha llegit el pensament de totes les persones que li han demanat coses?
Sí, sí, jo espero que sí. Ahir vaig parlar amb ell i m'ha dit que hem demanat moltes coses i que procurarà treure's tots, però bueno, el que més ha demanat que a veure si esta pandèmia va passant poquet a poquet i bueno, a veure si és el regal per al 2022, mos porta sol Pare Noel.
Després, jo sé que també ens demana que tinguem una miqueta de paciència. Per què? Pues perquè totes les coses que se programen no poden fer-se, no, alcalde?
Sí, de fet, mira, bueno, ho estem parlant, ho vam decidir un poc ahir entre el Club Muntanya La Pedrera, que són els que organitzen la marxa nadalenca, però ja sí que te puc avançar que la marxa nadalenca no la realitzarem. Aleshores, el Pare Noel no vindrà al poble de Borriol com ens tenia acostumats, però sí que ens ha dit que els xiquets i les xiquetes del poble poden estar tranquils perquè se passejarà al igual que va fer l'any passat pels carrers tant del nucli urbà com dels nuclis poblacionals.
Costums de la població de Borriol del dia de Nochebuena, és dir, què fan els ciutadans de Borriol el dia de Nochebuena? Quines costums tenen? S'alcen, els morzaret, no ho sé, posa'm un poc en situació la gent, per el que té ganes de, a lo millor, canviar de vivenda i dir, bueno, pues igual és un poble que a mi m'agrada, no?, aixes costums.
Sí, bé, així, molta gent treballa aquest dia, però bé, és que tenen la sort de tindre vacances i això, estan tot el dia per casa preparant el que és el sopar, però sobretot les pilotes de Nadal que, bueno, estic convençut que el 95% tots els que vivim a este poble el dia de Nadal mengem, dinem a arròs amb pilotes. Estic més que convençut que tots ho fem igual.
I el dia de Nochebuena, lògicament, pues bueno, tot el món en família, sopar familiar, però abans del sopar familiar, pues alguna visiteta, algo entre ells?
Sí, a veure, així, lo del sopar en família, li he de dir que és nou. Te tinc que dir que és, a veure, relativament nou, perquè així al poble sempre hem tingut costum de la nit de Nadal fer-la amb amics. Jo, quan anava a l'institut i això, em sonava molt estrany que així al poble celebrarem la nit de Nadal en els amics, però sí que és veritat que estos últims anys bueno, s'han anat perdent un poc aquest costum i ho fem tots més, ho celebrem tots en família.
Bueno, això vol dir que la localitat de Borriol es consideren tots vostès família, són una gran família, ja que celebraven la nit més bona de l'any, la celebraven junts, no?
Sí, a veure, era un dia molt bonic perquè per l'esprat pues, venia el Pare Noel, venia el que és la font, tota la gent ens reuníem al voltant de la font i fèiem la marxa nadalenca, que bé, venien hasta carrets, xiquets en carrets, gent disfressada. La veritat que era una vespre molt bonica, però bueno, en els temps que corren, malauradament no la podrem celebrar així, però bé, la celebrarem d'una altra forma.
Bueno, serà en guany més casera per allò de que ens hem de protegir tots per a tornar a celebrar-la d'aquesta manera. A mi m'havien dit que Nochebuena en Borriol era distinta tal i com vostè m'havia contat. Era com fer una gran celebració perquè tots se consideren família.
Sí, la veritat és que és un poble molt unit, que dona gust, la gent, pues bé, som tots prou responsables i enguany no la celebrarem com estem acostumats, però bé, la celebrarem des del que cap com podem, cada un a casa i ja està. I per a procurar que els anys que vinguen celebrar-la com estem acostumats, aquest poble.
De tots els modos, com sabem que el Pare Noel està allà a Borriol i que tindran que alimentar-lo bé, que cuidar-lo bé perquè es comence i ser punt de partida, que és la roca de la dama, els cuide bé. El tenen que voler molt, donar-li totes aquestes coses tan bones, tota aquesta gastronomia tan bona que tenen a Borriol, eh?
Sí, home, i com ja fa temps que ve, pues, té massa clar que, bueno, les olives trencades ara encara no n'hi ha temporada, però sí que és veritat que alguna casa en té de congelades i en trau. Però, bueno, ja saps tu que qualsevol, sobretot en rebosteria, si som un poble que tenim una riquesa gastronòmica que, bueno, és per exportar conforme estem fent últimament.
Bueno, ja només em queda que desitgeu els bons Nadals a, des de l'Agent de Borriol, ho tinc claríssim, però com no, a tota la província de Castelló.
Sí, mira, pues, des de Borriol desitjar el bon Nadal a tota la província de Castelló, que el disfrutem en família, el que el disfruten els amics, i que bé, que desitjar molta felicitat i sobretot molta salut, i que a poc a poc vagi acabant-se este maleït Covid, i a veure si podem disfrutar i conforme estem acostumats.
Alcalde, moltes gràcies, i de la nostra part, bon Nadal per a tots els ciutadans de Borriol.
Moltes gràcies per cridar-nos i per suport, bon Nadal per a tots.
Estàs a la 92.2 FM.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I ara tenim amb nosaltres Adrián Casabó Martí. Molt bon dia, Adrián.
Molt bon dia.
Bueno, per Adrián ha sigut un any de canvis i per això volíem que ens fera una valoració de lo que ha estat per a d'ell avui, enguany, que està a punt d'acabar. Adrián passa de ser regidor del Partit Popular a ser president del Partit Popular local de la ciutat de Vila-real, vicesecretari d'Educació en la direcció del Partit Popular de la província de Castelló i també membre del comitè executiu de la Comunitat Valenciana. Adrián, quin any?
Sí, ha sigut un any de veritat que molt intens, no? Per moltes coses. Tot este tema de la pandèmia, pues, evidentment, ha fet que encara les coses siguen diferents, i a mi, en lo personal, en l'àmbit polític, pues, un any de molts canvis, d'assumir també noves responsabilitats, de començar a afrontar nous reptes que comencen ara i que vindran en el futur. I la veritat que un any content, no? Un any de molt de treball, però també un any en el que he pogut compartir aquesta il·lusió per un projecte renovat, també l'estima de molts veïns i veïnes de Vila-real que m'han transmès la seva il·lusió per aquesta nova etapa que comença en el Partit Popular, i per tant un any jo crec que d'agraïment i d'il·lusió, com te dia.
El Partit Popular gira la vista cap a vostè tant a nivell local, que li donen el càrrec màxim que n'hi ha, com a nivell provincial i a nivell de la Comunitat Valenciana. És a dir, n'hi ha canvis a nivell provincial com en la Comunitat Valenciana, i també se fijen en vostè.
Sí, bueno, jo crec que en aquests àmbits, més que fixar-se en Adrián Casabó, se fixen en el Partit Popular de Vila-real, no? Que jo crec que això al final és lo important, més que les persones que estem, els projectes, no? Este any ha sigut un any molt intens de canvi per al Partit Popular a tots els nivells. El començàvem al mes de maig amb la renovació a nivell provincial, en la que era triada presidenta, la primera presidenta del Partit Popular de la província de Castelló, Marta Barrachina, que ha donat un impuls molt important al nostre partit, jo crec que era necessari. Marta està des del primer dia xafant carrer al costat dels veïns de tots els municipis de la província de Castelló, i jo tinc que agrair-li que des d'un primer moment, en el moment en què va decidir donar-hi ese pas per a liderar el Partit Popular de la nostra província, comptara des del minut 1 en el Partit Popular de Vila-real com a segon municipi de la província. No se pot fer un projecte de província si no se compta en Vila-real, no? Uh-huh. Per tant, molt agraït. Ahir, pues, també una molt àmplia representació de membres del Partit Popular dins de l'executiva provincial, dos membres en el comitè de direcció, que era una cosa que no havia passat mai, el company Héctor Folgado, que està de vicesecretari d'organització del partit a nivell provincial, fent una tasca també magnífica, acompanyant a tots els municipis de la província en el seu dia a dia, i jo mateix que formem part d'aquest comitè de direcció provincial, no? I després se va fer també a principi de l'estiu la renovació del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, i de nou el president Carlos Mazón va confiar molt en el Partit Popular de Vila-real, i també en 5 membres del Partit Popular dins del comitè executiu, i també dos persones de Vila-real dins del comitè de direcció del partit a nivell regional, no? Per tant, satisfets. Tenim la major representació que ha tingut mai el Partit Popular de Vila-real, tant a nivell provincial com a nivell autonòmic. Això se demostra que les coses s'estan fent bé, que n'hi ha ganes, i que Vila-real va ser important no només per a recuperar, evidentment, el treball que fem ací a nivell local per a tornar a optar a liderar i a governar la ciutat de Vila-real, sinó també anem a ser claus en el moment en el que hi hagi un canvi en la Diputació de Castelló i que Marta Barrachina sigui la presidenta, i també a nivell regional quan hi hagi eleccions i Carlos Mazón sigui el nou president de la Generalitat Valenciana.
En este cas sí que compten amb vostè com a el cap de Vila-real i compten la ciutat de Vila-real, i sí que el veiem dins d'aquesta executiva que normalment els dirigents trien, no?
Sí, com li deia, jo crec que és una aposta, n'hi ha una renovació important, en molta gent jove que portem molt de temps treballant en el Partit Popular, però en una segona línia, i és el moment en què la nostra generació, pues, ha d'assumir noves responsabilitats, i content, no?, de treballar amb molts companys en diferents municipis que estan fent un magnífic treball a peu de carrer, xafant carrer, parlant amb els veïns, en associacions, en les empreses, per oferir els millors projectes, i no tinc cap dubte que el Partit Popular en breu va tornar a ser qui lidera els governs a la nostra província i a la nostra comunitat.
En este cas, jo després parlarem, si li pareix, a nivell local, però a nivell provincial el Partit Popular s'ha abstès en els pressupostos de Diputació. Per què aquesta abstenció?
Sí, al final el Partit Popular ha aconseguit que alguns projectes que venia reivindicant, no?, algunes accions, com per exemple, pues, ajudes als pobles d'interior que necessiten, no?, d'un impuls nou en renovació de vivendes o en ajudes per aconseguir que mantinguin la seva vida, o en altres propostes que havia fet el Partit Popular de la província de Castelló han sigut ateses pel govern provincial, i per això no s'han oposat al pressupost de la Diputació, no? Al final, nosaltres el que volem és que s'atenguen les propostes que fem, perquè no perquè les faci el Partit Popular, sinó perquè són propostes que en aquest cas, pues, beneficien als ciutadans de la nostra província, no? I si això passa, el Partit Popular evidentment no té cap problema en donar suport o en no dificultar, en aquest cas, pues, l'aprovació d'un pressupost.
I a nivell local, vostè té més la postura de la Diputació o té la postura de Generalitat?
Jo crec que ahí canvia també un poc la postura de qui governa, no? Evidentment, així hi ha una majoria absoluta, no tenen necessitat tampoc de pactar res per a que isca davant el pressupost o altres tipus d'iniciatives, i de moment tampoc el Partit Popular té damunt la taula ni cap proposta ni cap documentació relativa als pressupostos, que queden ja uns dies per acabar-se l'any i encara no coneixem ni tenim la informació suficient. Per tant, costa molt, si no hi ha aquesta voluntat per part de qui governa, pues, poder arribar a acords, no? Evidentment, podem fer propostes, les hem fet durant aquests últims mesos, però clar, no és la mateixa situació, no? Jo crec que al final poder arribar a acords depèn molt més també de qui governa i la amplitud de mires que té, i la voluntat d'arribar a consensos, que qui està a l'oposició, que evidentment pot fer les propostes, però si el govern no les accepta o no té la voluntat de sentar-se a treballar, és més complicat.
En este cas, vostè m'està dient que com no li han donat els números, perquè la gent ho entenga, vostè encara no sap si l'apoyarà, si s'abstindrà, o perquè cal dir que ni en la Diputació ni en Generalitat necessiten el que pensa el Partit Popular, perquè en els dos puestos governen en coalicions, per tant, en majoria. Així ocorre el mateix però com encara no ho han ensenyat, quan li ho ensenyen vostè de seguida.
Clar, correcte. Evidentment el pressupost és un document molt important i molt extens, que ve a regir tot el que és el funcionament de l'Ajuntament durant tot un any. Ja ha sigut una tònica habitual que mentre els altres municipis aproven i se pressupost, i com parlàvem abans, no, de municipis que a lo millor no hi ha una majoria absoluta, sí que hi ha una coalició de govern i que pues, tal volta això fa més difícil, no, arribar a un consens inclús dins del mateix govern per a oferir-se pressupost, i així en canvi a Vila-real hi ha una majoria absoluta, per tant cap problema a l'hora d'elaborar els pressupostos, i en canvi ens trobem que mentre altres ciutats avancen suficientment eixa aprovació del pressupost per a que entre en vigor només iniciar-se l'any sense cap tipus de problemes, així a Vila-real sol ser habitual que el pressupost no s'aprove en el moment, diguem, oportú, i sempre s'inicia més tard de lo que és l'any natural, no? I aquest any tot apunta que per les dates que estem i encara no tenim eixa informació, pues va ser difícil també que el pressupost municipal s'aprove abans d'acabar l'any.
És que m'ho ha posat vostè molt en bandeja per a que li diga jo el que ens han avançat des del consistori. Ha vingut un altre pagament per els empastres urbanístics del seu partit, diu l'alcalde.
Sí, això és la mateixa història de sempre, i si la gent repassa hemeroteca veurà que sempre abans d'aprovar el pressupost contem aquestes notícies d'una manera molt interessada tots els anys. Vull dir que això no és una novetat enguany, i els veïns porten 10 anys sentint les mateixes excuses, no? Jo crec que al final els veïns quan ens elegissen és per a que donem solució als seus problemes, no per a que estiguem tots els dies contant-los els problemes que tenim i lo difícil que és governar, no? Si un després de 10 anys és incapaç de donar solució a alguns dels problemes que puga tindre l'Ajuntament de Vila-real, pues, tal volta s'hauria de plantejar que no és el millor o el més idoni per a seguir al capdavant de l'Ajuntament, no? Lídia, els veïns volen solucions, no volen que els polítics estiguin tots els dies recordant els problemes que tenim. I això és el que demana la gent, no? Davant de les dificultats, els problemes, solucions i projecte i alternativa.
Continuem al nivell municipal. Anem a repassar el ple. Sap que vostè ahir no podia vindre, entonces hem aplaçat per avui el que era la valoració de l'any per a vostè, perquè sí que ha tingut un canvi d'important en els seus càrrecs polítics dins del seu partit, i bueno, i havíem decidit fer-la avui per qüestió de temps i a més abordar el que va ser el ple del dimarts. Vox presenta dos mocions, una en la que parla de la falta de diligència a l'execució dels acords, i vostès que voten a aquest acord?
Sí, ens vam sumar amb el nostre vot positiu perquè, de fet, és una cosa que el Partit Popular ha demanat en moltes ocasions, no? Desgraciadament, l'Ajuntament de Vila-real no es caracteritza per ser un ajuntament transparent. Inclús l'alcalde de la ciutat ho ha reconegut en algun plenari, que no estem a l'altura que hauríem d'estar en aquest sentit, i això es demostra pues, en que els veïns, per exemple, tenen molt difícil accedir als números de l'Ajuntament o conèixer realment en què se gasta els diners del seu ajuntament, que jo crec que això és algo fonamental, perquè al final les inversions que fa un ajuntament no les fa l'alcalde ni les fa l'equip de govern, es fan amb els diners de tots els ciutadans. Per tant, crec que és just i és necessari que els veïns puguen també fer aquest control que fem des de l'oposició, no? Però que els veïns puguen conèixer això, i passa també en les propostes que van al plenari que s'aproven, no? Hi ha moltes vegades que s'aproven mocions demanant certes coses o proposant algunes idees, alguns projectes, i que mai se duen a terme, i que no se dona cap tipus de informació d'en quin punt es troba una cosa que s'ha aprovat en el plenari municipal, no? Per tant, era una cosa que el Partit Popular ja ha demanat en més d'una ocasió, i per tant consideràvem que seguia aquesta línia en la que nosaltres havíem de fer, de que és bo que es faci un seguiment d'aquells acords que passen pel plenari i que no només puga fer-los l'oposició, sinó que els veïns també puguen saber en quin punt se'n troben i ses propostes que alguns grups presenten i que s'aproven o no en el plenari municipal.
I en quant a la rehabilitació del parc de Sant Pasqual de Vila-real, també presentada per Vox?
Sí, ahir ens vam abstindre i l'explique per què, no? Parlava d'una remodelació profunda del jardí. Nosaltres considerem que des del Partit Popular de Vila-real pensem que hi ha elements d'aquest jardí que per les seues característiques, molts de ceràmica, que crec que és una bona mostra del que hem fet així a la ciutat de Vila-real, crec que són elements que s'han de conservar. Per tant, es preocupava aquesta profunda remodelació que significava, i també perquè la proposta parlava de peatonalitzar carrers del voltant del jardí de Sant Pasqual, no? I això ens preocupa també perquè hi ha molts veïns en la zona, és una zona en la que hi ha dificultats per aparcar, i la gent de Vila-real ho coneix, que és una zona molt complicada per aparcar, i tampoc disposàvem d'informes de la policia local que avalaren el que puga suposar aquests canvis a nivell de circulació, no? Per tant, nosaltres ens pareix perfecte que es puga fer una adequació del Jardí de Sant Pasqual, jo ho vaig dir, no? Igual que del Jardí de Sant Pasqual ens agradaria, pues, que es poguera fer una adequació, una remodelació del camí l'Ermita, que és un dels principals vials que els veïns utilitzen per a passejar, de la placeta de la Puríssima, que també moltes de les jardineres estan trencades, de la placeta de Leocàdia, on també molts elements ceràmics decoratius. I clar, però el que també els comentava jo a la gent de l'equip de govern, que el que no pot passar tampoc, i desgraciadament tot pareix que vaig ahir, és que hagin de presentar mocions, així acabarem presentant mocions per a canviar les faroles d'un carrer, per a replegar la brutícia en una altra avinguda o en un jardí, o per a aquest tipus de coses, no? Perquè així, desgraciadament, ens estem acostumant a que el manteniment de la ciutat brilla per la seva absència, no? I ens acostumem a això, a que hi hagi carrers a fosques, ens acostumem a que les llums de Nadal enguany s'hagin ficat a menys de 2 setmanes del Nadal, inclús fa un dia encara hi havia carrers que estaven posades i no estaven enceses. Per tant, el que no pot ser és que el que hauria de ser l'habitual, que és el manteniment de la ciutat, ho convertim en un fet extraordinari i fora de lo comú, no? I això, desgraciadament, és el que està passant a la ciutat de Vila-real.
I en que els fons europeus estiguin destinats a la restauració del molí de la vila, que era una moció de Ciutadans?
Sí, a veure, ahir nosaltres vam donar també el nostre suport, perquè el que crec que fa falta és que el molí la vila tinga un projecte clar, no? Des de que se va adquirir l'edifici i se va fer la seva rehabilitació, portem gastats més d'1.200.000 euros, i el problema és que si tot han sigut ocurrències, no hi ha hagut mai un projecte clar per a aquest edifici, no? A mi em sembla perfecte conservar el patrimoni, però quan tu adquirisses aquest edifici, el remodeles i el rehabilites, has de tindre clar per a què el vols, no? I això és el que ha passat. Tota la gent recordarà aquella magnífica proposta que algú va tindre de fer un bar en un estanc en Patos. El mateix Partit Socialista recolzava en el plenari esta proposta de convertir-lo en un espai relacionat amb l'aigua i la importància que l'aigua ha tingut per a Vila-real. En aquest mateix plenari, el regidor i tinent alcalde i membre de l'equip de govern de Podemos parlava del que anaven a fer allí, a portar les oficines de la regidoria de Medi Ambient. Per tant, jo crec que el que fa falta primer és que l'equip de govern tinga clar un projecte definit per al molí la vila i començar a treballar en ell, no? Però desgraciadament és que este tipus d'ocurrències, i jo li feia un repàs en el plenari a l'alcalde de la ciutat, ocurrències que van tenint i que van eixint i omplint titulars en premsa i que mai se materialitzen, no? Jo li parlava i li dic algunes, no? Pues van anunciar en el 2015 que hi hauria un espai centre de tecnificació esportiva, després també en el 16 que en els antics juzgats en la plaça hi haurien punts de venda de flors fixos, van parlar d'audioguies en la Basílica de Sant Pasqual, de que se podria navegar en el pantaner de Santa Quitèria, que anaven a readoquinar els carrers Santa Ana i Sant Joaquín i miren vostès com estan, que en 2016 ja en el Gran Casino hi haurien consejalies i s'atendria als comerciants. En 2016 han passat 65 mesos, d'aquests pocs mesos que anunciava l'alcalde. Parlaven que anava a desbloquejar-se en el 2017 el pàrquing per a camions. Li podria dir també en el 16 que anaven a expropiar un solar al costat del cementeri per ampliar el cementeri.
En fi, que el que li demana vostè és menys anuncis i més fets, no?
Correcte.
Era el que en definitiva volia dir.
Estem així acostumats a anunciar coses que mai arriben a ser una realitat i, per tant, com li dia, jo crec que és tot per una falta clara de projecte i un projecte definit i pensant en el que necessiten els veïns de Vila-real.
Pues Adrià Casabó, regidor de l'Ajuntament de Vila-real i, com no, president del Partit Popular de la ciutat de Vila-real. Moltes gràcies per haver vingut i bon Nadal.
Moltes gràcies i aprofitar per a desitjar-vos un bon Nadal a tota la gent de Ràdio Vila-real i també a tots els veïns de la nostra ciutat. La Virgen está lavando.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Està nosaltres també Adrià Anso Ribes, ell és regidor de l'Ajuntament de Nules per al Partit Socialista del País Valencià, però el que avui ens ocupa, ens importa, a més de la seva tasca dins de l'Ajuntament, és que ell és coordinador de la campanya a secretari general de la província de Castelló, de Samuel Falomir. Molt bon dia, Adrià.
Molt bon dia, Susana.
Mire, si anem al tuit de Samuel Falomir, ell diu: idees, iniciatives, propostes, concretament 10 propostes per a millorar la gestió del nostre partit. Si li pareix bé, les repassem?
Sí, per això s'han presentat, perquè la gent les conega. Si no parlem d'elles, no les coneixeran.
La primera, creació d'una oficina de proximitat.
Correcte. Nosaltres hem vist que durant aquests 4 anys pues s'han fet coses, i nosaltres les valorem positivament, com per exemple un curs per a presentar o per a saber fer els pressupostos municipals per a la gent que està a l'oposició, però este curs se va fer fa 2 mesos. Entonces, n'hi ha gent que fa 2 anys que és regidor municipal i que durant 2 anys no se li ha donat la formació necessària per a fer pressupostos. Entonces, tal volta, esta oficina s'ha de crear per a no una vegada un regidor començar a formar-se, sinó inclús per a començar a formar-se abans de ser regidor, no? Perquè la gent sàpiga quan entra a un ajuntament què va a trobar-se. Ahir ho comentàvem en una trobada en Joves Socialistes, que se nota aquelles persones que formen part de Joves Socialistes com una escola de formació de joventut, que després quan entren de regidors coneixen com funciona un ajuntament, comencen com funcionen les regidories, i qui entra directament de la vida de l'associacionisme i tal a un ajuntament, perquè al final, i tu ho saps, de l'empresa privada a la vida administrativa, a la vida pública, algunes coses canvien, són l'administració molt farragosa, costa molt, té molta burocràcia, i això a vegades és que són regidors, no ho coneixen, i quan entren pues, s'emporten una decepció d'un entrar, voler fer moltes coses i donar-se compte que el primer any pràcticament és solucionar burocràcia i després ja treballar en el que tu vols.
Elaboració d'un plan estratègic per a revalidar el govern de la Diputació de Castelló?
Evidentment. Esta setmana estàvem a Segorbe, una comarca en dos partits judicials on no van guanyar el diputat per escassos 100 vots. Què s'ha fet per a guanyar aquests 100 vots que ens falten per a guanyar el diputat de Segorbe? Clar, n'hi ha partits judicials on el Partit Socialista té una representació que no arriba per a guanyar un diputat i volem saber què ha passat, per què en aquests anys no s'ha guanyat més representació, per què no s'ha guanyat implantació territorial, perquè si no se guanyen aquests diputats, no se guanya la Diputació. La Diputació és una entitat que la ciutadania no vota directament. Tu votes el teu ajuntament i el teu ajuntament tria la Diputació. Si no aconseguim més regidors socialistes, si no aconseguim més alcaldies socialistes, pues la Diputació no se pot aconseguir.
La número 3 és reformular el fòrum d'alcaldes, alcaldesses i portaveus?
Correcte. Mira, l'últim fòrum d'alcaldes i alcaldesses se va fer en l'Alcora, on és alcaldessa Samuel Falomir. Va ser un acte preciós, se van fer unes fotos precioses, va fer un vídeo resum preciós, però no va eixir cap document escrit d'aquell fòrum d'alcaldes. Entonces, nosaltres el que volem és una mena de que el foro d'alcaldes siga pues una escola de bones pràctiques municipals, no? Que aquest foro no només servisca per a ficar a gent dalt de l'escenari a parlar, sinó que això se traduïsca o se materialitzi en un document i que això se repartisca al resto d'alcaldes. Així en Vila-real se fan coses que funcionen molt bé, això se pot copiar en altres municipis, en l'Alcora, en Borriana, en la Vall, n'hi ha molts puestos que se fan coses positives que altres ajuntaments simplement han de copiar. Vull dir-te, jo ara he vist, ho vam comentar l'altre dia, el tema de la cabalgata d'ací de Vila-real, que se fa un espai per a persones en dificultats pues, tipus TEA, tipus autisme. Jo estic segur que això va copiar-se en tota la província, perquè al final és una problemàtica que tenim tots els ajuntaments. Pues, si és una iniciativa d'un ajuntament socialista, ho tenim que explotar i ho tenim que durar tots els puestos perquè els nostres companys puguen fer-ho. I és més, no en els ajuntaments. La gent que està en l'oposició i té que fer un programa electoral, i aquest programa electoral no se'l tenen que inventar, és simplement anar als llocs on governa el Partit Socialista, veure les bones pràctiques dels nostres ajuntaments i anar al seu poble i dir, veieu el que funciona en altres ajuntaments? Doncs pues la marca del PSOE en aquest municipi és el que vol per a aquest municipi. I això pot guanyar molt.
Constitució de taules sectorials com a instrument per a la construcció de consensos.
Evidentment. Jo en Nules, per exemple, tenim... Nules, tu comentes per ser algo directe, no? Tota la zona sud de Castelló tenim un problema en la costa, també el tenim en la part nord, però se va solucionar mitjanament, encara n'hi ha coses que fer. No podem tindre un discurs de la costa el dia que ve un temporal i tenim que anar a fer la foto allà a la costa dient esto no puede pasar, esto s'ha de solucionar. No. N'hi ha que tindre una directriu clara en temes que afecten a tota la província i que tots els municipis han d'estar, no? Ara ve el tema de l'AVE, ve el tema de la costa, ve el tema de tal, i després que no m'ho guanyen el discurs en titulars baratos, no? Vull dir-te, des del plan de Cantàbria o des del plan de la regeneració de la costa que va presentar Mariano Rajoy, això és del 2015-2017. Des del 2017 ha governat el Partit Popular i en apenes 3 anys que està el Partit Socialista després del moció de censura, després de governar, ja n'hi ha plans, ja n'hi ha projectes i ja s'estan construint escolleres. O sigui, s'ha fet en 4 anys el que no s'ha fet en 10. Entonces, que no mos diguen com se fan les coses perquè nosaltres ja les estem fent.
Si li pareix, una estoneta de publicitat i abordem els altres 5 punts.
El que faci falta.
Estás a la 92.2 FM.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Quieres estar espléndida estas Navidades? Pues ven a la Pelu de Azucena. Pide tu cita en el 964-520472 y ven a tu peluquería de confianza.
tinte, tratamientos vapor con peinado, alisados de queratina, extensiones de pestañas, manicura con gel y mucho más. Estas Navidades ven a la Peludia Azucena y luce tu mejor imagen. En la calle José Ramón Batalla, número 44, El Barranquet de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Continuem en Adrián Sorribes. Recorden que ell és el coordinador de la campanya de Samuel Falomir, que opta a ser secretari general de la província de Castelló. Ens han quedat en el quin punt que vol que se porti avant en cas de que ell siga elegit. I és l'elaboració d'un pla de formació adaptat a les necessitats de les agrupacions.
Sí, és el que comentàvem. Al final, les agrupacions són la porta municipal del partit i la gent ha de saber què se pot formar i què pot treure el profit del partit.
I també un pla de comunicació per explicar la gestió de la Diputació, en especial on estem a l'oposició. És a dir, volen explicar-li a l'oposició a on estan en cada moment?
Clar, el que no pot ser és que els municipis estan recibint més diners que mai de la Diputació i que, clar, els alcaldes socialistes ho agraeixen a la Diputació i hi ha altres alcaldes que fan coses i se'ls oblida dir que són en diners de la Diputació.
I també la creació d'un potent pla d'alfabetització digital.
Clar, nosaltres tenim molta gent que s'ha jubilat jove, 65,
sí.
I volen fer moltes coses. Estan tot el dia en el WhatsApp i en el Facebook, però volen saber com ho tenen que fer per ajudar al partit. I, evidentment, és una gran massa de gent ociosa que vol ajudar i que necessita ferramentes. I anem a fer-ho.
També la taula intercomarcal mensual per abordar les demandes dels col·lectius locals i comarcals. A mi esta me pareix que és de les més importants, del punt més important que es pot tractar.
Jo, com a secretari general comarcal, vos puc dir que ens vam reunir en l'actual secretari general provincial dos vegades. La primera per a fer-nos la foto de bienvenida a les comarques i la segona quan les comarques li van forçar a repartir els representants en el Congrés Federal perquè no es pareixia bé que tot se decidirà sense les comarques.
A voltes, així, venen regidors socialistes que se senten molt desemparats, eh?
N'hi ha de tot. Jo no dic que l'executiva provincial no hagi fet res.
No, jo li dic el que a mi me conten,
Jo dic tot. Però nosaltres ho comentàvem, no? Vull dir, quanta gent del partit ara mateixa en la Diputació, de diputats, d'assessors, diputats autonòmics, senadors, diputats nacionals, si cada un d'ells dedica una vespre al partit, pràcticament tots els dies tindríem una oficina d'atenció a la militància. El que no pot ser és que un regidor no sàpiga a qui s'ha de dirigir per temes, jo que sé, d'igualtat o de costes o urbanístics. És impossible.
També la constitució d'agrupacions de joves socialistes a la província.
És el que comentàvem. Se nota molt quan la gent s'ha format en joves socialistes a l'hora de fer campanyes, a l'hora d'entrar a l'Ajuntament i a l'hora de ficar les prioritats socialistes en les polítiques municipals.
I també s'ha taula provincial amb representants.
És el que ha comentat ara fa un moment. O sigui, tenim que saber tots els representants institucionals que tenim i quin jugo li podem treure a cada un. Així en Villarreal, per exemple, teniu la portaveu adjunta en les Corts Valencianes, que és la que va ser regidora així, Sabina Escrig. Després de Manolo Mata, a les Corts, va Sabina Escrig. I jo crec que no se li ha tret profit a aquesta figura per explicar totes les polítiques de les Corts Valencianes al territori valencià i al territori de la província de Castelló. Crec que Sabina hauria d'estar una vegada en cada comarca per explicar què s'està fent en les Corts i on van totes aquestes peticions que fan els municipis. Això li ho demanem a la Generalitat i a les Corts Valencianes. Saber si aquestes peticions arriben, si se voten i quin és el resultat. Me consta que és que a Sabina directament no l'han cridat per fer aquesta tasca.
Tornem al seu municipi. Ara ja m'he explicat aquests 10 punts per el qual vostè ha apostat per a Samuel Falomir. Sabem que té molta gent al seu costat.
Que consta, i ho comentàvem alguna vegada, que quan estàvem en Joves Socialistes o en alguna campanya anterior, Samuel i jo sempre hem estat en sectors diferents o en campanyes diferents en el partit, però és el que diem. Nosaltres pertanyem a una generació que defensem les idees que defensem, al dia siguient som amics. El dia siguient estem junts. I crec que aquest salt qualitatiu també s'ha de donar. No? N'hi ha gent massa enquistada, en massa cornaes dins del partit que ja no són reconciliables i per tant aquest salt qualitatiu a persones que no tenim, que són capaços de debatir feroçment però després compartir el pa i la sal, que diem antes els majors, és algo que també li ve bé al partit.
Pues mire, jo li puc apuntar a l'alcalde de Villarreal, per exemple, que està recolzant a Samuel Falomir, ho ha dit públicament, quan en el moment en què era l'alcalde de Vila-real, Samuel Falomir no va estar al seu costat. Per tant, ahir n'hi ha reconciliació i ahir n'hi ha voluntat de que les coses vagin
bé. Campanya, en paraules de Pepe Benlloc, és retorna la il·lusió a la gent, i crec que és algo important, retornar la il·lusió. Ningú s'afilia a un partit o ningú treballa per un partit si no té il·lusió per el que fa el partit, i crec que Samuel té això, no? Jo ho debatia amb un altre company que me deia les primàries dividissin el partit, i dic no, crec que això vos equivoqueu, el partit està dividit i les primàries van a unir-lo en un projecte i en una persona que crea il·lusió i que crea idees per a que la gent retorni al partit en ganes, i sa unió vindrà de les primàries i vindrà en la candidatura de Samuel Falomir.
Com, és que, claro, ho ha dit que li ha quedat com si ho haguera estudiat i ha sigut una cosa que li ha eixit tal qual.
Claro, Samuel me va dir, jo sé que sempre estàs per ahí, però esta vegada te vull al meu costat. I dic, pues, Samu, si és per tu, anem a totes.
Adelante. Anem a Nules. Han construït un espigó?
Bueno, una defensa marítima. No li diria jo espigó. Jo estava en Benidorm, en el Congrés de Benidorm, me crida David de l'alcalde, me diu, Adrián, això, el temporal ve molt mal, tal i qual, què podem fer? Jo vaig a intentar fer això, a buscar un tal, i dic, a veure, David, tu no te preocupes, quan ve una emergència s'ha d'actuar i demà ja buscarem la justificació. Evidentment, se va actuar, se va fer un mur de defensa, perquè al final ahí n'hi ha unes persones que poden veure's afectades, i protegir la vida i protegir les persones del teu municipi és el primer que tens que fer. Estigues en l'alcalde, estigues en l'oposició, estigues on estigues. A partir d'ahir ve com anem a justificar això i què és el que anem a fer. Jo ho he dit moltes vegades. S'ha de defensar la línia de costa no només perquè n'hi ha allà unes vivendes. És que la margeleria de Nules és un espai protegit a nivell europeu. És que la margeleria de Nules és zona d'espai...
Però ahir acaba de demostrar vostè molta honestitat política, perquè, que jo recorde, l'alcalde últimament la crida fa molt poques coses.
Bueno, però és que jo no estic així per ser amic de l'alcalde o per retre-li res a l'alcalde. Jo estic així per defensar els interessos del municipi. Els interessos del municipi a vegades passen per alinear-te amb l'alcalde i per a vegades recordar-li que no ho està fent bé.
Com, per exemple, quan tinguen el ple... Perquè vostè tindrà coses que recordar-li, no?
Home, en guany s'han quedat moltes coses en el tinter i, de fet, nosaltres hem fet moltes mocions en el plenari reclamant, per exemple, el pleno d'estat del municipi, que no s'ha realitzat, les visites als barris, que no s'estan fent, sobretot en temes de contractació, més transparència, que primer me la van negar i ara resulta que l'informe ens dona la raó de que s'ha de fer més transparència en contractació, o pues, el d'autobús municipal, que nosaltres diem i reiterem que aquesta empresa no hauria d'estar prestant el servici i que n'hi ha motius per a suspendre prendre el contracte i expulsar a l'empresa si no canvia o si no modifica la forma en la que està treballant. Esta empresa, com la de la neteja de parcel·les rústiques, que també ho han dit moltes vegades, esta empresa no complís les condicions mínimes per a exercir el contracte, fa mesos que ho estem dient, la pròxima pues, serà una altra vegada una denúncia pública de dir esteu contractant en empreses que no complixen i les esteu mantenint. O sea, això va en detriment de la qualitat del poble. O les expulseu o vos obligarem a expulsar-les. Però això no lleva que després, quan arriba un moment com un temporal i que s'ha de ficar al costat dels interessos del municipi, independentment de en quin costat de la taula estiga, s'ha de ficar i nosaltres ahí sempre hem estat.
Què porta vostè al pleno?
Bueno, a este plenari nosaltres hem recordat el que t'ha dit. Tot el que durant un any estem reclamant i que no s'ha fet. Vull dir, des de més transparència, des de més democràcia, sabem que el Partit Popular... l'anterior plenari se va abstindre per a que s'aprovara el pressupost, però jo ho dic, dins de la línia de la vagància, s'entenga-se políticament, del Partit Popular, de no fer ni una proposta, no treballar ninguna proposta, doncs pues ara va ser pues, perquè el Partit Socialista no puga dur les seues propostes, li aprovem el pressupost i fora. Claro, nosaltres encara tenim propostes pel pleno de pressupostos. Nosaltres estem ahí dient al senyor alcalde, si vostè vol estabilitat política, si vostè vol un pressupost que s'ajusta a la necessitat del municipi, el Partit Socialista està així. Jo ja sé que li l'han aprovat, jo ja sé que vostè està content en el seu pressupost, però és que aquest pressupost no va durar més de 3 mesos, perquè n'hi ha modificacions que s'han de fer i no s'han contemplat.
Per tant, esta nit és un recordatori de tot el que fins ara no han complit, no?
Bàsicament. Bàsicament, vull dir, l'autobús en què està ahí, les empreses que no estan complint en què estan ahí... és veritat que avui, per exemple, en el pleno ve l'acceptació dels terrenys del Benicató a favor del municipi. Això és algo que vam demanar tant l'equip de govern com el Partit Socialista. El Partit Socialista inclús va fer una moció. N'hi ha coses positives. O sea, no va ser tot en contra. Evidentment, n'hi ha coses positives i n'hi ha coses on ens podem trobar per el benefici de nules. Però que coincidim i celebrem les coses que fem junts no lleva que estan en l'oposició. Tenim que recordar-los les coses que s'han quedat pendent i que se tenen que fer. Nosaltres seguim reivindicant, per molt que m'ho digui l'alcalde, una infermera escolar en cada col·legi del municipi de Nules. Ells seguissin dient que no se pot fer, quan hi ha altres municipis que ja la tenen. Ve la sexta ola de Covid. En quin moment els professors estan en Covid, les classes estan confinant-se, els pares preocupats en antígenos. En quin moment l'Ajuntament de Nules va a acceptar ja d'una vegada que durant la pandèmia és necessària aquesta infermera escolar i posteriorment a la pandèmia s'ha de reformular, però segueix sent important per a la salut dels més menuts.
La suspensió de les carpes que ha dit l'alcalde, que ha publicat, que hi pareix?
M'ho va comentar a mi personalment, no vaig a dir mentira, ell me va comentar, diu: Adrià, la cosa està xunga, jo no sé què fer en les carpes i tal, i va dir: mira, tot el que siga tancat, suspendo tot. Tot el que no siga a l'aire lliure, tot el que no siga... Jo el que és la cabalgata, el que són fires a l'aire lliure, el que són tal, jo crec que s'ha de fer. O sea, la gent està molt castigada i necessita un espai.
Però, Adrià, vostè sap el que m'està dient? Que cada vegada que se troba l'alcalde en un problema que li pot portar repercussions, sempre li demana el seu recolzament.
Bueno, però això no és a mi, vull dir, les associacions van i li demanen algo, senyor alcalde, volem això, i ell es diu: ai, tindreu que parlar el PP i el PSOE per veure el que voten en el pleno. O sea, ell també ho reconeix, quan va algú al seu despatx a demanar-li algo, diu: sí, ja, però bueno, parla-ho en els demés perquè si no voten no hi serà.
Però vostè
això és governar en minoria, no?
Des del meu punt de vista, no, però ho governa en minoria i pren la seva decisió i després ho exposa, és dir, la cosa està així, això és la meva decisió. És que en aquest cas el que fa és preguntar-li a vostè i assegurar-se si vostè el tindrà en front o no.
Clar, ell no és tonto. Al final els mitjans de comunicació només volen les paraules dels alcaldes. Són pocs els que, com tu, parlen també en l'oposició i contrarresten les paraules de l'alcalde en l'oposició. Però és així, després ell ho ven com un consens, com un tal. Al final nosaltres estem així, tu has dit, per responsabilitat. Jo, quan me pregunten, pues jo contesté. Si l'alcalde em pregunta: tu com ho veus? Pues que en coses tancades no se pot fer res. Si no n'hi ha un finestre, com estem nosaltres ara en la ràdio, la gent té que saber que així estem en xaqueta, perquè nosaltres estem parlant, però estan les finestres obertes, tot ventilat, tot el que no siga ventilat, igual aire lliure, no se pot fer. No se pot fer, perquè els datos estan ahí. I podeu, jo vos recomano fer una entrevista en el coordinador de l'Hospital de la Plana, de l'àrea de salut de la Plana, i vos comentarà la realitat de com estan les coses.
Adrià Sorribes, regidor de l'Ajuntament de Nules, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, ja sé que la tècnica està desesperada perquè m'he allargat més de lo que toca, vos demane disculpes, però bueno, gràcies i mos veiem pronte.
Ràdio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia. Habrá que comprar casco, guantes, voy a hacerme una lista.
Se nota que Luis tiene una tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
En Caixa Rural Vila-real te resolveremos tus dudas.
2021 també ha sigut un any complicat per a totes i tots. Per això, el nostre propòsit per al nou any és construir un món més sostenible i hem de fer-ho en comunitat. Vos animem a reduir, reutilitzar i reciclar. Reciclar se'n desitja. Bon Nadal.
Viu el Nadal a Vila-real. Del 17 de desembre i fins al 3 de gener, gaudeix de les festes i de la Fira de Nadal amb la pista de gel, carrusel i zona d'animació infantil i familiar instal·lada en l'Avinguda de la Murà. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Bring out all of the old decorations, some of them older than us. To my new neighbors, I say salutations.
Ara ens n'anem a Borriana per xerrar amb la seva alcaldessa, Maria Josep Safont. Bon dia, Maria Josep.
Bon dia, bon dia.
Bé, el passat dilluns vam estar juntes, no?, de des de Xun Informatiu, per, a part de celebrar un poquet els Nadals, no?, per fer un repàs pues, dels últims anys, perquè s'han fet com moltes coses, no?, ahir a Borriana. Han sigut uns anys molt difícils per culpa de la pandèmia, però que s'ha avançat, no?, i hi ha, com diguem, pues, una nova imatge, diguem, a la ciutat.
Sí, sí, hem intentat, ja des de 2015, quan vam entrar, intentar, basat en un projecte d'una ciutat més habitable i més per a les persones, posar en marxa una sèrie d'accions, tant en fons propis com en gestió d'altres administracions. I jo crec que estem avançant a bon ritme i el que vam fer l'altre dia en esta xerrada un poc informativa sobre el que s'havia fet en el 2021 i a pesar de tot el que s'ha viscut en el 2021, crec que sí que es, podem parlar en positiu a nivell de treball per al nostre poble.
Sí, vostè va ressenyar sobretot en la part de les infraestructures, no? I hi ha que ressaltar sobretot la gran tasca que s'ha fet per part d'aquest equip de govern en el barri La Bosca, no? Que diguem que era un dels barris pues, desgraciadament més descuidats que hi han hagut durant tota la història de la ciutat, no? I que vostès doncs, han invertit, no?, en aquest barri.
Sí, el barri de La Bosca de Borriana és un barri molt important de la nostra ciutat. Puc dir que jo he viscut més temps al barri La Bosca per motius professionals, com a professora de l'Institut Jaume I, que en ma casa, pràcticament. I crec que aquest barri necessitava un esforç important per part de la seva administració més propera, que és l'Ajuntament. I per això una de les nostres prioritats a l'hora de treballar en la gestió dels fons europeus va ser poder realitzar alguna actuació important en aquest barri concret de Borriana, el nostre estimat barri de La Bosca. Ahir s'han fet un bulevard que ha quedat molt bé, que vertebra tot el barri en unes voreres molt més àmplies, en bancs per a poder assentar-se, en canviant la il·luminació, s'han plantat arbres per a poder un poc esponjar aquesta zona i que la gent pugui eixir més al carrer a passejar i a gaudir d'aquest barri. Una altra de les actuacions, també finançada al 50% per fons europeus, era el tema d'uns nous locals per a ubicar els serveis de l'Ajuntament de serveis socials. Estaven també en aquest mateix barri de La Bosca, però en unes plantes baixes que eren propietat de la Generalitat Valenciana. I el que hem fet, i està acabant-se, i en un parell de mesos veurem el resultat, està acabant-se l'edifici que era de l'antic ambulatori, en una inversió de 1.700.000 euros, pràcticament al final, per a poder ubicar ahir totes les instal·lacions i dignificar l'atenció a la ciutadania. I una altra inversió, també en aquesta mateixa zona, però en aquest cas per part de la Conselleria d'Educació, en el pla edificant, és el nou Institut Jaume I, que se va enderrocar i ara està avançant també a bon ritme i esperem que per l'any 2023 pugui estar ja en funcionament, que serà un dels instituts, si no el més, dels més grans de la Comunitat Valenciana, amb una inversió de més de 13 milions d'euros.
Sí, la veritat.
O sigui, jo crec que en aquesta zona era important actuar i per això hem actuat. Ara està també començant-se a asfaltar un carrer també que arriba fins a la zona de la Bosca, que és el carrer Valencià, per a poder també continuar en aquesta línia de millora d'infraestructures en aquesta zona concreta de Borriana, a banda de totes les que estan fent-se en altres zones, clar.
Sí, la veritat és que, com vostè bé ha dit, no? Una nova imatge que jo crec que tot el món que va a Borriana pot veure'l, no? I sí que és veritat que si seguim parlant d'inversió, jo crec que una de les bones notícies que hem rebut fa unes setmanes és aquesta inversió que s'espera fer al port de Borriana, no?
El port de Borriana era una reivindicació de fa molts anys del nostre equip de govern i d'equips de govern anteriors, perquè pensem que el port de Borriana, que té ja vora 100 anys, necessitava unes millores en infraestructures. És veritat que han anat actuant-se en situacions molt concretes, en el moll de descàrrega, i s'han fet algunes accions, però s'havien deteriorat molt dos dics i era urgent actuar, a banda d'una millora també en les casetes per on podem guardar el material, els mariners i altres qüestions. En aquest cas estem parlant que en 3 anys la inversió prevista són de més de 4 milions d'euros. Enguany, aquesta inversió de 2 milions i pico en la millora, rehabilitació i reconstrucció, en algun cas, d'aquests dics, considerem que és molt important i, a més, era urgent i necessària per posar en valor també el port de Borriana, que és també un dels referents. Borriana té la zona del poble, però també la zona marítima, cada vegada se queda més gent a viure allí i considerem que també el port era prioritari en aquest moment ja realitzar aquesta actuació.
Sí, no sé com bé les últimes mesos, no? Hi han hagut concentracions en el que és a la platja de Nules, no? No sé si vostè ha pogut mantindre conversacions amb el seu alcalde, David García, per el tema dels espigons. Si, per exemple, aquestes inversions que es van a fer al port afectaran encara més a aquesta part de la platja de Nules. Perquè, clar, ells diuen que molta part d'aquestes que s'ha endinsat la mar, no? Ve provocat per aquestes construccions que s'han produït al port de Borriana. No sé com estan aquestes relacions que tenen amb ells.
La relació en el alcalde de Nules és exactament igual en tots els alcaldes de costa de la zona sud de la província de Castelló, des del port del Castelló fins al Almenara. Són unes relacions bones, com han sigut sempre al llarg d'aquests anys de reivindicació. Estem tots treballant per tirar endavant un projecte comú, que és el de regeneració de la costa de la zona sud de Castelló, i aquestes relacions han de ser... Tots hem de treballar i estem fent-ho així en el mateix camí, en la mateixa línia. És evident que ara l'alcalde de Nules ha fet una acció un poc individual i, a més, en certa manera, com tu molt bé has dit, acusa a la construcció del port de Borriana de que siga la causa de que s'hagi degenerat un poc la costa en la seva localitat. Evidentment, pot passar això, però i Almassora i Borriana anem a reivindicar també que la culpa és del port de Castelló. Són obres que se van fer fa molts anys, són obres necessàries en aquell moment i continuen sent necessàries ara, i el que anem a fer és mantindre. L'actuació que va fer-se ara per part de la Conselleria en el port de Borriana no va afectar en cap moment a cap zona de la costa sud de la província de Castelló. El que anem a fer són unes infraestructures que estaven molt deteriorades, reparar-les, reconstruir en algun cas, com dic, i posar-les en valor i donar-los la dignitat que mereixen. Però el tema de la regeneració de la costa, donades els anys que estem d'espera, no només en Nules, Moncofa i Almenara, sinó també en Borriana. En Borriana la nostra reivindicació ha sigut, i a més ha sigut conjunta per de tots els partits polítics que formen la corporació ara i quan no estàvem nosaltres governant, és que necessitem també aquestes accions urgents i considerades prioritàries. Per exemple, a Borriana n'hi ha dos construccions que són necessàries i que tenim, estem esperant des d'abans de 2009-2008, uh-huh. de l'estudi de Cantàbria. Necessitem, sí, sí. Hi ha zones de Borriana, de la Serratella, la zona sud, clar, del port, i també en la zona nord, en les Terrasses o el Grau, que necessiten ja aixòs dics d'abric per a poder evitar i que se n'entre més la mar dins de la nostra, de la nostra zona marítima.
Sí, fins i tot, per exemple, el tema de la passarel·la, que ha sigut històrica, no? Jo sempre he dit, jo pense que tots els anys en els pressupostos de Borriana té que haver una partida per a aquesta passarel·la, perquè la tenen que reconstruir tots els anys, no? La del Clot. Però és que, a més, la zona de la Marchal, que ha partit en la Serratella moltes voltes, i les inundacions de les danes, i aquests tornillos d'Arquímedes, que també vau comentar en el des de juny, que bé, que ja està aquesta autorització i que podrien ser una realitat. No?
Sí, és que el problema moltes vegades de fer alguna actuació és sobretot el tema previ d'autorització, de treball administratiu i de procediment. Per fi vam aconseguir, i ja està en marxa, el projecte geotècnic per a la construcció d'una passarel·la del Clot, en el Clot, que siga definitiva. S'adaptarà a tot el que ens han requerit des de totes les administracions implicades, tant des de la Confederació, des de Costes, de la Conselleria, des del Ministeri, perquè se farà com cal, però evitarem un problema que fa uns anys la passarel·la una vegada a l'any se l'emportava l'aigua. Però és que ara estem passant uns anys que en un any ha hagut fins i tot que reconstruir-la 3 o 4 vegades. I això no pot ser una inseguretat tant per als veïns de la zona com per al poder tindre aquesta infraestructura ja realitzada d'una manera definitiva. Enguany això ja ho tindrem. I el que parles dels tornillos d'Arquímedes, per la zona de la Serratella, tenim ja l'autorització de la sol·licitud de la concessió administrativa d'ocupació de domini uh-huh. públic maritimoterrestre. En aquest cas, és important també veure que estem avançant en aquesta línia. Tenim la possibilitat de fer-ho enguany i ho farem enguany. I evitarem aquestes inundacions que se produeixen, malauradament, cada vegada que plou, i no només per el tema de l'aigua que entra de la mar o que plou a Borriana, sinó la que ens ve des de les zones interiors.
Clar, és
que va a la costa, eren, que moltes vegades són les causants d'aquestes inundacions. Sí.
És que, clar, era una zona que no es podia edificar, però que realment des d'aquesta part que s'acaba el port fins a la platja de Nules està quasi tota edificada, no?
Hi ha molta zona on viuen moltes persones i el tema de poder evacuar la mar, yeah. Quan plou tant, això era urgent. Mm-hmm. Per això ho hem posat en marxa i esperem enguany poder continuar en aquest mateix ritme i poder comunicar-vos que, igual que la passarel·la del Clot, els tornillos d'Arquímedes estaran ja en marxa.
Sí, jo crec que també un altre dels projectes dels que vau xerrar que me va agradar moltíssim va ser el tema de l'Arenal, no? Perquè pues ha sigut com una part oblidada, no? Que a lo millor sols es pensa en estiu, no? Però que vostès han traslladat a la ciutadania de com vol que siga ese Arenal que hi ha a la platja, no? Com serà? Com és el somiat per tothom?
El tema de l'Arenal és un tema que, no, ja t'he dit, també és un tema dels històrics de fa molts anys, que està posant-se en valor una de les zones més importants que tenim en la nostra localitat i en tota la província de Castelló i pràcticament en tota la comunitat valenciana. És una zona en la que no s'havia actuat pràcticament i que necessitava posar-se en valor i posar-se en funcionament i donar-li un ús i un gaudi tant per a la gent de Borriana com per a la gent de fora. El que s'ha fet, com tu molt bé has plantejat, és demanar opinió a la ciutadania, veure quines són les necessitats i les prioritats que té la gent de Borriana, però també la gent que viu al port, els que no viuen allí en la mateixa zona i les necessitats que tenim com a municipi i poder portar-ho endavant. Mm. Està clar que la inversió, que a més és un dels projectes que estan inclosos en els fons europeus per a que pugui ser el finançament al 50%, no se pot tirar endavant tot perquè estaríem parlant de 8 de 10 milions d'euros.
Clar, clar.
Però anem a començar enguany ja en una de les parts, per una aportació de vora un milió d'euros i començar per algunes de les reivindicacions del veïnat i del poble de Borriana i també per a poder tirar endavant algunes de les necessitats, pues, per exemple, tan senzilles com per a clubs que estan portant endavant un historial ara impecable a nivell de la comunitat d'Espanya o europeu, com poden ser esports nàutics, que estan tenint un auge important a Borriana, i que també necessiten tindre uns locals o unes ubicacions dignes. Mm. Els nostres xiquets i xiquetes han de tindre un lloc on poder anar, passejar, poder jugar, però també poder conèixer quina és la història, quina és la flora, quina és la situació Clar. Ambiental que hem de mantindre i que hem de protegir allí. Mm. I això és la línia que anem a començar ara.
Clar, és un lloc on també es situa l'estiu, el Festival de l'AEN, el Sound, que bé, repercutís econòmicament doncs molt bé a la ciutadania. No sé si aquest projecte contempla pues, un espai habilitat per a aquest esdeveniment.
En aquest cas, són coses diferents.
Són coses diferents, sí.
Són coses diferents que se poden anar compaginant i se pot avançar en paral·lel a veure quines són les necessitats en el projecte definitiu, el projecte definitiu que no està encara acabat de tancar, sí que n'hi ha algunes zones on se poden realitzar actuacions o alguns concerts, però tot això no té res que veure en el tema de la Nelson. Com ja sabeu, bàsicament els concerts, els escenaris i tot se posa en la zona portuària, no en la zona municipal.
Val.
Entonces seria una cosa que seria per a parlar i per a plantejar.
O sigui, estaríem parlant d'un espai que va des d'on acaba, diguem, el càmping del Pilón, no? Fins a lo millor fins a la Malvarrosa.
Anteriorment. Més prop cap al port i que acaba davant, pues, és que sí, més avant de la Malvarrosa, un poc més avant de la Malvarrosa.
Val. Per situar-nos un poc.
És una zona molt àmplia. Si no teniu els plànols i les propostes, se vos pot fer arribar i ho podeu veure. A més, en una diversificació, pues, en segons les necessitats de la ciutadania que pugui acudir, la gent major que vol passejar, els xiquets que volen fer esport o volen jugar, fins i tot el tema mediambiental també tindre-lo en compte, posar unes instal·lacions fixes per a poder ubicar algunes necessitats, ja us dic, de clubs o d'associacions, etcètera.
Uh-huh.
Clar.
Sí, la veritat és que és això, no? Són molts projectes que s'han dut endavant perquè van veure com molta complicitat, no? Diguem, entre els seus socis de govern, Compromís i el Partit Socialista, no? A mi em va fer molta gràcia, no? Quan Vicent Aparici va dir, no? Això de que si no existirà la coalició entre Compromís i PSPB, tindria que haver inventat, no? Perquè ha anat molt bé a l'Ajuntament de Borriana, malgrat que alguns deien al principi que no s'anava a fer res, no?
Sí, en realitat el que hem de dir és que sí, tant de Compromís com del PSPB som borrianencs preocupats per la nostra ciutat i que els nostres interessos són compartits. I en aquesta línia és fàcil treballar. Vull dir, cada un s'encarrega de les seues parcel·les, de les seues regidories, però això és posades en comú i se treballa en comú per Borriana. Jo crec que la ciutadania està comprovant com és en positiu.
Sí, i Maria Josep, ja que la tinc quasi, a banda de Borriana, bé, estan damunt de la taula els comicis de la Secretaria General, no, del Partit Socialista a la província de Castelló, no? Ha sigut notori que vostè s'ha ficat al costat del candidat de Samuel Falomir, no? A la candidatura de Samuel Falomir. I des d'ací de Ràdio Vila-real voldríem preguntar-li per què Samuel Falomir.
El Partit Socialista té una història llarga i el Partit Socialista, el PSPB, uh-huh. també té una història molt llarga. Ací a Borriana van tindre un alcalde socialista, Joan Sant Jordi, que també va tindre un treball importantíssim i espectacular per la nostra ciutadania, i nosaltres el que volem és continuar amb el treball socialista ací a Borriana. Per això considerem que és molt important el tema de donar la importància que té al municipalisme, però no només a nivell d'institució i a nivell de la Generalitat, que està recolzant al municipalisme en el fons, per exemple, que ens dona a tots els ajuntaments, que estava aprovat des de 2019 i ens el donen ara. Vull dir, aquest recolzament ha de ser efectiu. I no només un recolzament, sinó també una comunicació. Jo crec que Samuel Falomir és alcalde, és un alcalde jove, però jo sóc un alcalde i sóc més major, l'alcaldessa i sóc més major. Vull dir, no és una qüestió d'edat, és una qüestió de compartir criteris i compartir necessitats i compartir propostes de futur. Jo he parlat amb Samuel, tenim molta coincidència en la nostra intenció de treballar per als municipis, I jo crec que això és el que m'ha fet donar aquest pas.
Sí, a més, diguem que és una de les que més properes està a ell, no? O sigui que jo imagino que no serà la primera volta que parlarem vostè i jo sobre la candidatura de Samuel Falomir fins al 16 de gener, que serà quan es decidisquen, no? Bé, Maria Josep Safon, alcaldessa de Borriana, com sempre, pues, un plaer tindre-la així als... No res, tenim així el Nadal. Seran de nou uns Nadals pues, malgradament complicats. Estem a l'espera, no sé si en Borriana ja han parlat un poquet d'aquesta programació cultural, de com es queda malgrat els contagis que estem patint. Com seran aquests Nadals a Borriana?
Aquests Nadals a Borriana no seran com els Nadals que n'hi havia abans del 2019, perquè hem de posar moltes mesures de seguretat. Tenim una incidència molt alta a Borriana. Uh-huh. Evidentment, no són, igual que en altres localitats, grans i xicotetes, que doblen la incidència que hi ha a Borriana, però és una incidència que afecta moltíssim el possible desenvolupament d'activitats i accions. Tenim una festa de Cap d'Any programada. Teníem una festa programada,
sí, no?
Ara estem en converses avui mateixa, la regidora de festes, la regidora de sanitat, jo mateixa, i hem estat en contacte en salut pública, i te dic en primícia que acabem de decidir que anem a suspendre, ara us enviarem la notificació. Uh-huh. I aquesta festa no se podrà realitzar, no podem garantir i la seguretat, no només en el recinte, que sí que se podria garantir, però sí podria haver molta gent que no pogués accedir per el tema d'aforament, per el tema del certificat Covid, i pensem que en aquests moments, després d'haver-ho ja dit consultat en salut pública, la millor manera ara de començar a fer entrar en l'any nou en bon peu és tindre un poquet de criteri de cada persona, la responsabilitat individual, i des de l'Ajuntament intentar mantindre totes les activitats que se puguen mantindre, que se puga controlar i sa seguretat. Pues, n'hi haurà una cavalcada de Reis, s'ha allargat moltíssim l'itinerari perquè les aglomeracions no se produïsquen, la gent podrà posar-se en molts més espais des que se posaven en altres situacions anteriors. Se continuen fent activitats juvenils i activitats culturals i activitats festives. Esta vesprada, per exemple, vindrà Papa Noel a la Mercè, però se fa en totes les mesures de seguretat i sense cap aglomeració. Se realitzarà l'escoleta de Nadal, també en l'aforo controlat i en tots els controls sanitaris i de seguretat. Vull dir, se podrà fer tot allò que se puga mantenir i les mesures de seguretat. Mm. I el que no siga possible per qualsevol motiu, pues, anirem adaptant-nos també, estem esperant que isquem avui una nova normativa i veurem el que se pot realitzar o no.
Pues esperem que això, no? Que siguin Nadals, però com tot el món, pues amb responsabilitat. Alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safon, des de Ràdio Vila-real, bon Nadal i moltes gràcies, com sempre, per atendre-nos.
Pues molt bones festes, que la gent se ho passi d'allò més bé, pensant que tenim així el virus i que hem d'actuar amb responsabilitat, i que quan tornem a parlar puguem parlar que això ja s'ha quedat així com cronificat, però d'una manera molt lleu.
Això esperem. Somebody hold out their hand, or somebody count up the band.
Estàs a la 92.2 FM.
Acomiada l'any fent esport. 11a edició de la cursa Sant Silvestre Vila-real. Dimarts 28 de desembre a les 20 hores. Eixida i arribada a la plaça Major. Organitza Club Trivila. Vila-real avança en esport i salut.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputació de Castelló.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Vila-real. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
I ara tenim amb nosaltres a don Fernando Peris Coret. Ell cal, no necessita presentació, però en este cas, perquè sí que l'han conegut tot el món que està sentint-nos, direm que és el soci fundador de Ràdio Vila-real. És la persona que fa aquesta ràdio. Estic a tots els dies en tots vostès i, a més, dona la possibilitat de que siga una ràdio lliure, una ràdio on tot el món té cabuda. Molt bon dia.
Bon dia, Susana. Efectivament, és la ràdio lliure independent.
Totalment.
És molt bonico, poder dir-ho, eh?
No sap la gent quan algú pot, té la possibilitat de dir a sol lo que acabem de dir així.
Sí.
I tu, Fernando, ho confirmes? La possibilitat de tindre un mitjà de comunicació lliure.
Sí, sí. A més, pese a tots els intents que han hagut a vegades d'enquadrar-nos en cadenes nacionals i que de fet hem estat en una cadena nacional que per desgràcia crec jo no va durar molt de temps, però en tot cas nosaltres teníem sempre la facultat de fer el que volguérem. O sigui, teníem els nostres horaris per a donar veu a qui nosaltres volguérem i de fet inclús en Punto Radio, quan estàvem, pues, les hores nosaltres les manejàvem pues, a la nostra a discreció, no?
Sí, jo sempre recordo, ara fa vora 8 anys o 9, ja que estic així, que ja és un temps, sempre que s'han apropat a nosaltres, perquè gràcies a Déu sempre hem tingut molts oients, les grans cadenes que han vingut a buscar-nos, sí, a esta ràdio, que a nosaltres ens semblava que era menuda, però per lo vist tenim molta repercussió, si no vindrien les grans a buscar-nos. Sempre que jo m'he apropat i t'he dit, Fernando, n'hi ha això, el primer que has dit és sí, però nosaltres lliures.
Sí, sempre ha sigut així, ja dic, o sigui, nosaltres en Punt de Ràdio teníem els nostres horaris, independentment de lo que pogués estar, després han intentat a tres cadenes, però sempre anava per davant el requisit de que els horaris eren lliures. A nosaltres ningú ens podia imposar ninguna línia editorial, ni podien disposar de les hores que nosaltres consideràvem que eren nostres. Bueno, i tu ja ho has viscut. Actualment, pues, Radio 4G, que és una cadena que en definitiva pues és totalment, en fi, lliure també de seus continguts musicals i tal, però que nosaltres no tenim ninguna vinculació diguem orgànica en ells, i hem tingut altres també en emissores més dedicades al tema econòmic, que també han estat molt a gust, però sempre hem estat lliures. I bueno, i en definitiva, pues jo crec que és una, en fi, és algo que mos caracteritza, no? La possibilitat de dir lo que vulguérem i sense dependir de ningú. Ni partits polítics, ni organització de cap tipus.
En este cas, i després de 2 anys quasi que portem de pandèmia i assistim, resistim, la única ràdio en llicència local que queda en tot el territori espanyol. Valoració.
Bueno, la valoració, què te tinc que dir a tu que estàs al pie del canyó, no? Com vulgarment se diu. Pues la valoració és que gràcies als nostres oients, gràcies a la gent que treballa en esta casa, i quan dic la gent que treballa en esta casa és a tots, a tots, des del primer fins a l'últim, pues, i òbviament els nostres anunciants, pues han pogut estar així. És a dir, que és algo molt positiu que després de 2 anys i després de la tot el que hem estat passant, encara n'hi hagi gent que hagi estat confiant en el nostre missatge. I bueno, i gràcies a això, pues per així estem, podem donar pues el que estem parlant. Bueno, veu al ciutadà, veu de tot tipus, i en definitiva pues sempre al servici, no? Sempre jo a vegades ho han comentat, quan vam fundar la ràdio, a què teníem que dedicar-nos? Pues teníem que dedicar-nos pues a la informació, a la música i al deport. I en definitiva és el que estem fent, no? La informació perquè la prova és esta, vosaltres en el programa diari i tal, que a més és contempla tots els aspectes culturals, socials, de tot tipus, recreatius, artístics, de tot tipus. El tema musical, estem en una ràdio en 4G que és eminentment musical, i l'esport, bueno, jo diria que som els números 1,
Jo dic que som els números 1.
En quant a...
És més, els anunciants diu que som els números 1. Les empreses de publicitat ens diuen que som els números 1.
Sí. Gràcies als nostres serveis informatius, òbviament Jaimat al CAP, però és evident que si algú vol enterar-se de lo que passa en el Villarreal, pues en el Villarreal no té més remei que sentir Radio Villarreal. I això, pues bueno, a la vista està, inclús el Villarreal Club de Futbol agarra les nostres talls de veu per a fer els seus anuncis o les seues propostes. És molt important, és molt important.
En este cas, Fernando, jo sé que per donar les últimes hores del futbol n'hi ha mitjans de comunicació que seguissin a Javi Mata, i nosaltres així tenim una companyera que és la més recent de totes, que és Maria, que fa 2 anys que està així, i ella està gratament sorpresa. Per què? Pues perquè ha anat a varios des dijunis que es donen a l'Ajuntament als periodistes, i ella pot dir que el que li diuen.
Sí. No? Que m'he trobat a gent, no? Que ens escolta també, no? I que els agrada el que fem, i això és important, no? I que quan tu arribes a un espai que se t'aporopen amb tota la confiança per a que tu els entrevistes demà, no? Pues és lo bonico, no? I que confien en tu i que vulguen saber si estàs de vacances o no, per poder ir en Ràdio Villarreal.
A més, la sorpresa d'ella, per exemple, és que companys i companyes del periodisme li diuen que ens seguissin per a veure l'actualitat que nosaltres manegem.
Efectivament, és molt important. Bueno, això diu molt del mig, per suport, de nosaltres, però també diu molt de la confiança que crees en les persones i en els estaments, en este cas els ajuntaments, els propis professionals de la informació, que confien també en lo que tu estàs dient. És a dir, així fake news poquetes, o sea, quan quan se diuen les coses, a veure, a vegades se pot equivocar, però no se creen notícies falses, i com en altres mitjos que evidentment existeixen, i els errors, pues, si n'hi ha, són puntuals. Això, pues...
Sí, en este cas nosaltres recibim informació, per exemple, antes d'entrar en directe, Fernando estava dient que estava recibint un vídeo que m'han enviat, sí, d'un hurto que s'ha fet i demés, que jo tinc que confirmar si això és real o no és real.
Efectivament.
I després, si és real, ho diem, i si n'hi ha informacions delicades, Maria,
sí,
també intentem dir-les de forma, quan ja estan contrastades, sí, de forma, sí, 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 que no afecten massa al públic. Perquè tu penses, Fernando, que sí, en els mitjans de comunicació n'hi ha una gran responsabilitat i n'hi ha unes multes econòmiques fortíssimes en cas de lo que se diga.
Claro.
A més, tu eres abogat, Fernando, i
sí,
saps.
Sí, a més se crea, claro, se crea opinió, és que se crea opinió i a vegades pots perjudicar a la gent, O sea, això està en el candelero, sempre se diu, que moltes vegades se crea una opinió a favor o en contra de certes coses. Ho estem vivint tots els dies, no? Que si pandèmia sí, que si pandèmia no, que si parlem massa de la pandèmia, que si parlem massa poquet, que si li donem massa importància, que n'hi ha que parlar d'altres coses. En fi, és un món i el que n'hi ha que tindre en compte és cada mig agarrar-ho en la justa medida, no? O sea, no se pot, i no se pot, diguem, tampoc entre cometer, assustar, no? O sea, té que ser donar la informació, sobretot òbviament, aquesta informació després cada professional la modula i la trata, però és molt important la forma de donar-la, perquè si tu ara dius en este cas en l'Hospital La Plana n'hi ha tants de Covid i tal, bueno, pues crees una alarma social que a lo millor no és certa.
Claro, no és lo mateix dir s'estan derivant a la, sí, fe, que dir que no hi han places, en este cas, si, claro, s'estan buscant, claro, alternatives, claro, que dir que no hi queden, claro, UCIs, per exemple, claro, no seria en este cas.
Sí, no, seria, i és cert que en la ona que estem sufrint, pues n'hi han molts més casos.
Clar, tu dius el missatge este perquè la gent tinga més cura a l'hora de relacionar-se amb les, sí, demés persones, sí, però dones l'alternativa de que s'estan buscant vies i que,
claro,
n'hi ha vies,
claro,
ja exactament, buscades.
Exactament, n'hi ha que la gent, ja t'he dit que no n'hi ha que assustar-la, perquè, però és que la informació moltes vegades lleva, mos porta això, no? Però bueno, però
això és, però... quan hi ha una línia editorial i així,
sí,
per sort.
Sí, sí.
La nostra línia editorial és voldre molt als nostres oients,
sí,
és així,
sí,
no?
Sí, claro, és era això i bueno, i exemples en el món han hagut moltíssims, no? No me recorde, no vull recordar-me de l'actor director, però la guerra de los tiempos i tal, la guerra de los mundos
de Orson Welles.
Va donar
la informació,
una notícia, sí, radiofònica,
i va
que allò
en pànic.
Va entrar en pànic, però tot el món, o sea, hasta la força d'un mig de comunicació, no? Entonces, però bueno, això és un exemple extrem, però la força que té el micròfono front a l'audiència, no?
I en els nous mitjans que hi ha d'internet, que n'hi ha tanta possibilitat d'enterar-nos de tantes coses per tants mitjans de comunicació, la sort que pot tindre una ràdio com esta de seguir estant, de,
sí,
seguir...
Sí. És que la ràdio és el mitjà de comunicació més fàcil que te'n pots emportar on,
sí,
siga.
Sí.
Per tant, així com la televisió sí que s'està quedant un poquet enrere, no? En aquesta,
sí,
matèria.
En la immediatesa.
La ràdio, per exemple, està molt de moda, no? I hi ha moltíssims que aposten per el podcast, no? Este nivell per a plegar i contar el que siga,
clar,
no? Abans era, a lo millor, un diari, un WordPress, una pàgina web, i ara és el podcast, no?
Però sí, això, sí, era algo que ni imaginàvem, eh?
No, però...
Pensem, fixa, que la ràdio s'hauria,
sí, sí, no,
quedat pel camí.
Sí, sí, sí. Pues no, però és que, a més, sempre van dir, la immediatesa de la ràdio, això no se pot superar, perquè la tele és molt bonica i tal, però els ulls estan... tenen que estar fixats sobre algo. Els oïts no fa falta fixar-los exactament. Entonces tu recibixes, van al teu vehicle i vas sentint la ràdio.
També
en ta casa.
Clar, també...
A vegades estan mirant la tele i tens la ràdio ficada, que és el que fem quan ràdia l'amigo Javi Mata, no sé. Tot és, sempre és la ràdio, no? És la ràdio i jo crec que és el mig més directe de comunicació.
També en la ràdio o és algo interessant, perquè la televisió el que fan és, quan no estan dient coses massa interessants, te posen un bon... un bon plató per a que tu que te desvies, no? Però la ràdio, si no és algo sumament important, la gent desconnecta, per tant, el que es diu ha de ser important. Com d'important és el missatge que esperem ara en este moment teu, Fernando, per als Nadals i per al proper any nou.
Bueno, pues nosaltres com vivim en Villarreal, la província de Castelló, la Comunitat Valenciana, pues nosaltres anem a felicitar el Nadal en dient Feliz Navidad, o Bon Nadal, lo de Felices Fiestas i tal està molt bé, però és pa tres àmbits. Nosaltres, com som lliures i independents, pues diem Bon Nadal i Feliz Navidad a tots,
pues en
i a totes.
En aquestes paraules de Fernando Peris Coret acomiadem a demà a les 12, Maria, dos horetes en tots ells treballant, perquè demà, cuidaos, l'últim, tenim i sa nit bona, no?
Sí, nit.
Que tots estarem en família i que tenim que pensar que ens hem de voler uns altres.
Exacte.
Demà tindrem ese dia, però ara no, que no se'n vagin,
No.
Perquè qui ve ara, Fernando?
Pues jo crec que Javi, no? Javi Mata. Meu amic Javi Mata.
Ixe, exactament. Fins demà a les 12 en tots vostès, ja saben, dos horetes així en Ràdio Vila-real en la 92.2 de la freqüència modulada.
Todos se saludan y se felicitan.